dadi contra un crete.
Cuidado, Moreira!
Zinger, crash, boom, bang, boom.
Bon dia a tothom. Esteu escoltant Va de Llibres a Ràdio Falset, el programa del magazín La Finestra que una vegada al mes us porta fins a casa les recomanacions de llibres de la Biblioteca Pública de Falset. Un dissabte més estem amb vosaltres, tot acabant el pont de la Puríssima i ben a les portes de Nadal i de l'any nou, que desitgem ens porti a tots molta felicitat. Començarem amb les propostes literàries que tenim a la Biblioteca Salvador Estremifà i que esperem que pel gener pugueu venir a buscar. Seguidament, les noies del Prestatge del Racó ens recomanaran els llibres que més els han agradat. Benvinguts!
Que va, va de llibres!
Comencem amb la darrera novel·la de Matilde Asensi, Todo bajo el cielo, una gran aventura a través de la Xina a la recerca del tresor del primer emperador. Tot comença quan Elvira, una pintora espanyola que viu al París més avantguardista, rep la notícia que el seu marit, Remy, ha estat trobat mort a la casa que té a Xangai en estranyes circumstàncies. Acompanyada per la seva neboda, Elvira surt des de Marsella en vaixell cap a la Xina per recuperar el cadàver del seu marit, sense poder imaginar que amb aquell viatge començaran una gran aventura a través de la Xina mil·lenària a la recerca d'un misteriós tresor. Seran perseguides sense treva per mafiosos i eunucs imperials, però comptaran amb l'ajut de Lao Jiang, un antiquari que amb la seva saviesa oriental les ajudarà a trobar la tomba de l'últim emperador i els seus tresors.
Va de llibres!
I des del racó dels pares i mares de la biblioteca us recomanem El divorci explicat als nostres fills. Actualment, el número de divorcis va en augment. Els canvis socials i la normativa legal són dos dels aspectes que afavoreixen que es concretin divorcis que potser abans es quedaven en convivències enrarides i difícils. Però el divorci sempre és una situació complicada per a qualsevol persona i els fills són, sovint, qui es veu més afectat. El llibre que us recomanem avui és part dels materials que podeu trobar a la biblioteca sobre aquest tema. Pretén ser una ajuda per passar per aquest tràmit amb les menors conseqüències possibles per a tots els afectats. Al divorci explicat als nostres fills, els autors expliquen, amb el sistema de preguntes i respostes, tots els dubtes que els fills adolescents poden plantejar sobre la separació dels seus pares i ho fan donant-los una visió de normalitat de la nova visió familiar. Avui us volem recomanar un llibre ben especial. Es diu Persèpolis, de Marjan Satrapi. Probablement un dels pocs còmics llegit per adults en aquest país i que ara, Norma Editorial, acaba de publicar en català. I de què va? Doncs bé, Persèpolis és la història autobiogràfica de la iraní Marjan Satrapi, la història de com va créixer en un règim fonamentalista islàmic que l'acabaria portant a abandonar el seu país. El còmic comença a partir de l'any 1979, quan Marjan té 10 anys i des de la seva perspectiva infantil és testimoni d'un canvi social i polític que posa fi a més de 50 anys de regnat del xà de Pèrsia a Iran i dona pas a una república islàmica. A més de diferenciar dels altres nens per haver estat educada a l'estil occidental dins d'una família de classe alta i per uns pares partidaris de l'islamisme moderat, Margi, com la coneixerem al principi de la història, també té una considerable inquietud intel·lectual per una nena de 10 anys i una notable imaginació que la porta a mantenir conversacions amb Déu. La història d'uns avantpassats il·lustres, el seu besavi va ser l'últim rei de la dinastia persa dels Qajar, una família que s'oposa activament al govern del xà, les manifestacions, la diferència de classes socials o la marginació de la nena són algunes de les peces del trencaclosques que Margi s'esforça a composar amb la intenció de comprendre el món que n'envolta. A mesura que va creixent, Marjan s'adona de que el nou règim islàmic pel que van lluitar els seus pares ha caigut en mans dels integristes i que no porta res de bo. En aquest punt acaba la història del primer dels quatre àlbums que formen Persèpolis. El segon ocupa el període de 1980 a 1984 i té com a escenari la guerra entre Iran i Iraq a meitat dels 80. El tercer àlbum retrata el període en què emigra a Àustria de 1984 a 1989 i el quart i últim presentarà el retorn a Iran, una època en què cursa els seus estudis de belles arts. Sobre el còmic, podem dir que és una obra d'un indubtable valor humà, La seva gran càrrega emotiva, crítica i irònica han convertit Persèpolis en un còmic de referència dins el panorama mundial. Persèpolis ve precedit d'un considerable èxit de vendes per a una obra de les seves característiques. Penseu que té 30.000 exemplars venuts a França en un any i un grapat de premis, entre els que destaquen els del Saló del Còmic de l'Angoulême, el més important d'Europa, on el primer àlbum va guanyar el Premi Autor Revelació el 2001 i el segon el Premi al Millor Guió l'any 2002. Recordeu, Persèpolis de Marjan Satrapi.
Mare llibre!
I per acabar, una selecció de llibres recomanats per als petits i no tant de casa i que també podem considerar a l'hora de fer la carta als Reis. El primer llibre és La màgia de les paraules, de Maria Mercè Marçal. Amb l'objectiu d'apropar la lectura de poesia als infants, Joan Abell ha realitzat una excel·lent selecció de poemes de Maria Mercè Marçal. El nexe d'unió és la màgia de les imatges, algunes d'elles recuperades de jocs i cançons populars, dotades de gran musicalitat, amb un lèxic ric i molta expressivitat. Una obra que apropa la poesia, que ensenya a llegir-la, sentir-la i pensar-la. Les il·lustracions, realitzades amb tinta aiguada sense cap altre color que la gama extensa de grisos i amb algun detall de collage, recreen el món imaginatiu de l'autora, fent encara més explícits els poemes. La segona recomanació és Un polsim de pebre, de Helen Cooper. El gat, l'esquirol i l'ànec fan una sopa de carbassa deliciosa. L'ànec creu que amb una miqueta de pebre encara estaria més bona i han d'anar a la ciutat a buscant. A partir d'aquí passaran tota una sèrie d'aventures per aconseguir el pebre i poder menjar-se la sopa de carbassa. Aquest és un llibre de lectura per compartir perquè... qui no té por de perdre els més petits de casa quan es va al mercat o a uns grans magatzems? Amb aquesta lectura podem introduir el tema explicant-los què passa quan es despisten dels adults. I per acabar, Escàndol al museu, d'Anna Nielsen i Andy Parker. El Museu d'Art Modern ha patit un incident unes hores abans d'inaugurar una exposició molt important. Els seus responsables demanen l'ajuda dels lectors per resoldre l'enigma i ajudar el museu a mantenir intacte el seu prestigi. L'autora utilitza el llibre-joc per ensenyar algunes nocions d'art i mostrar als joves algunes de les obres més importants que es poden trobar als museus d'art d'Escòcia. Està ben pensat perquè d'una banda es fa jugar als lectors resolent enigmes i de l'altra aprenent art d'una forma entretinguda. I ara, tot seguit, us deixem amb el prestatge del racó.
Benvinguts al prestatge del racó. Ara us parlarà la Clàudia, l'Anna i l'Alba.
Habanera, de Francesc Baudí. Josep Martí arriba a Cuba poc abans de la Guerra de la Independència, just quan la Perla del Carib està a punt d'encetar el període més apassionant de la seva història. Allà descobrirà un món absolutament desconegut, sensual, un bris d'or on es barregen un bon grapat de cultures, les restes ancestrals dels pobles indígenes, les creences i els seus ritus dels africans que durant segles han servit d'esclaus en les plantacions de canya i tabac. La rancesa d'una espanyolitat en decadència, les aspiracions de modernitat d'una bona part de criollos i la cobdícia del gran monstre yanqui. Però Habanera és, sobretot, una història d'amor, de seducció, d'erotisme, de carnalitat tropical i d'espiritualitat africana. Un canal les passions com a forces redemptores de l'ésser humà.
Contraband, de Josep Pla. Contraband és el relat magistral de Josep Pla. Fa d'un episodi de la seva joventut quan, des de Cadaqués, acompanya el seu amic Baldiri a bord del Mestral fins a l'estany de Salses, al Rosselló, per intentar carregar l'embarcació amb algun article de contraband. És a través d'aquest petit viatge pel nord de la costa catalana que Pla ens ofereix el millor de la seva narrativa. La descripció dels pobles costaners, l'evocació de la vida marinera, la presentació dels millors plats de la cuina autòctona, la definició dels personatges més emblemàtics de cada lloc i un sens fi de detalls i opinions que converteixen la lectura d'aquest text en una experiència literària de primer ordre.
El llibre que jo us vull recomanar es diu El dilluns mateix, d'Albert Roquer Grau. El mateix dilluns és una narració formada per 5 capítols. Cada part es titula Dilluns i sempre comença de la mateixa manera. La novel·la és narrada en tercera persona i el joc habitual entre l'opinió personal del narrador i del protagonista, en Poe, és constant. El mateix dilluns no és res més que un simple dia, un dilluns de la vida d'en Poe, En Poe és un noi de 22 anys que estudia a la universitat i es planteja la vida com un tot compacte i de vegades confús, igual que qualsevol noi de la seva edat. En el mateix dilluns es mostra una informació bastant repetitiva de contingut, però explica de 5 formes i contextos diferents. És una idèntica posada en escena on el protagonista viu de 5 maneres un mateix dilluns de la seva vida. Cada part de la novel·la fa incís en temes que preocupen o rodegen la vida d'en Poe, i amb llenguatge simplista i planer s'intenta donar èmfasi als estats d'ànimes del protagonista.
Homes de pluja, de Maruja Torres. Hi va haver una traïció i una conjura. El jove Malcolm va arribar a Beirut sense saber que aquella ciutat li canviaria la vida. Havia interromput en escena, creient-se un actor espontani. I va interpretar la peça que li havien escrit d'altres. És i ven en aquest Beirut on els homes cauen com pluja o com bales. Els homes són com pluja, les dones són com muralles, són pedres. Formen la roca sobre la qual es construeix, sense alternar-ne l'essència, tot i que es mereix ser transformat o enderrocat. L'amor, la identitat i la guerra d'altres faran d'ell un home de pluja entre dues dones de roca. Homes de pluja és una història de descobriments i d'amor en temps d'incertesa. Beirut, capital del dolor, la ciutat que simbolitza la fragilitat del nostre temps, és l'escenari d'aquesta magnífica novel·la.
Una vetllada a l'exterior, de Màrius Carol. A la Barcelona bulliciosa de 1915, arriba fugint de la guerra Claudine, vedet d'un celebrat cabaret de Pigalle, per intentar fer-se camí com a artista. No obstant, a les poques hores d'allotjar-se a l'Hotel Oriente, es veu embolicada en una estranya mort, a la sala de festes més elegant, l'exilió, que portarà en perill la seva vida. La novel·la ens submergeix en una ciutat de contrastos, veritable meca dels plaers asseguda sobre el barril de pólvora, en la qual Claudine buscarà sobreviure com a persona i com a actriu. L'entrevent desfilar una col·lecció de personatges sorprenents que ens remeten a una metròpoli fascinant que, durant 3 anys i a causa de circumstàncies inesperades, es va convertir en la capital d'Europa. L'autor aconsegueix, amb el seu relat trepidant, de situar-nos al cor d'aquella Barcelona, desconcertat i acompanyar la protagonista en la recerca de l'èxit en els escenaris, enmig d'un enigmàtic complot per acabar amb la seva vida.
L'ombra d'Ali Bey, d'Albert Salvador. Domènec Badia viatja a Londres i Alfred Gordon desvella el misteri d'Ali Bey. Tanmateix, ara apareix un nou enigma. Què pretén el govern de Goody? Domènec Badia, sota la disfressa d'Ali Bey, travessa l'estret de Gibraltar i desembarca a Tànger. A partir d'aquí, sense cap coneixement de la llengua ni dels costums d'aquelles terres, s'inicia la seva gran aventura al Marroc, país que recorrerà de punta a punta, tot coneixent el sultà Suleiman i bona part dels homes que ocupen el poder. Entre ells trobarà Abassalam, el germà sec del sultà. Aquest el conduirà pels camins del plaer i el farà descobrir un món ocult. Mentrestant, a Madrid, Udi espera amb delè les notícies del viatger, que és com anomena Domènec Badia, i somia la conquesta del nord d'Àfrica per obtenir els cereals que Suleiman li nega. Què va ser de debò Ali Bey? Pot ser un conspirador i un espia? O podria haver estat un científic i un explorador? O fins i tot un aventurer, un vividor i un políglot? O tal vegada un altre misteri per resoldre? Amb l'humor que plana al llarg de tota la novel·la, Albert Salvador ens presenta la segona part de la trilogia de l'Ombra d'Ali Bey.
Això és tot per avui. Us han parlat l'Anna, la Maria, la Clàudia, l'Alba, l'Anna, jo mateixa, la Montse, amb el suport tècnic de Jordi Bosch. Fins al pròxim Va de Llibres. Que passeu molt bon Nadal i un feliç any nou. Recordeu que La Finestra es pot tornar a sentir els diumenges a les 6 de la tarda i els dimarts a partir de les 8 del vespre. Us deixem ara amb temes de psicologia, amb Joan Cubells i Montse Rofes.